Meteoterra amb Xavier Coll.
Bé, fa poquet, amb en Xavier Coll, bona tarda.
Bona tarda.
Parlàvem d'hortalisses d'hivern i dèiem o comentàvem aspectes de la col, coliflor, bròquil, i et vaig dir, escolta, i si parlem de la carxofa? I aquí estàs preparat per parlar de la carxofa.
Pues sí, perquè la carxofa també, cal dir que és la reina del delta del Llobregat i també del delta de l'Ebre, dels deltes, en definitiva, la carxofa, no? I és una hortalissa d'hivern que també es consumeix la flor immadura, lògicament. Però així com moltes hortalisses es consumeix el fruit, o es consumeixen les fulles, tal, no. Tant la carxofa com les coliflors es consumeix la flor quan encara no està madura, curiosament, no? Uh-huh. Què té de particular? Pues que vol climes atemperats, climes... Els més agradables són els del delta, no? El clima, uh-huh, pues, atemperat, no suporta les baixes temperatures, 2-3 sota zero, pues, la toque, no la mate, però la toque. No suporta els excessos d'humitat, però sí que tolera una certa salinitat en el sol. Per tant, això també cal dir-ho, els sols han d'estar ben drenats, però encara que hi hagi una mica de sal, pues, no li passa res, estan ben... I aquí a Catalunya, com deia abans, doncs és una zona doncs, on els deltes tenen la carxofa com la reina de les seves
delta
hortalisses.
Delta de l'Ebre, delta del Llobregat.
Sí, Amposta, Baix Camp, tot allò, aquella zona de cap allà baix, a proper al delta. I després, a Baix Ebre i Montsià.
Sí.
Aquella zona d'allí doncs, és bastant propera al delta. I després el delta del Llobregat, Prat de Llobregat, sobretot, i també Sant Boi de Llobregat, tot el que és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Mm-hmm. Són zones on la carxofa predomina, gairebé diria. No sé si és la reina o és... Però algunes vegades sí que fins i tot he vist que en algunes d'aquestes jornades que es fan gastronòmiques i tal, però sí, la qualifiquen com a la reina de les hortalisses, no? Mm-hmm. Aquí, concretament, al delta del Llobregat, ho he vist així. I el delta, pues, també. El que passa és que és un cultiu, no diré amb regressió, perquè el seu consum augmenta, el consum, però la producció és bastant difícil fins a cert punt, perquè primera que es reprodueix per esqueix, per rizoma, no es reprodueix per llavor, sinó per... I moltes vegades el que es fa és agafar doncs, una part de la planta vella, mm-hmm, i fas una de nova, lògicament, com tot el que es reprodueix per esqueixos o per rizomes, no? Vegetativament, no sexualment, no a través de la llavor. Mm-hmm. Però què passa? Pues que, bueno, hi ha el que és el propi ambient, el fenotip, ja saps que la suma, no? El genotip i l'ambient és el fenotip. Mm-hmm. Doncs el genotip sembla que es pot mantenir més o menys constant, però l'ambient és variable i aquest modifica substancialment el fenotip, no? Que és la suma dels, mm-hmm, dos. I què vol dir tot això? O en què es tradueix això a la pràctica? A la pràctica es tradueix en que tenen unes característiques no sempre iguals o semblants a les anteriors. Vol dir que es va reproduint any rere any, però moltes vegades ara es troben amb que hi ha carxoferes que no són... La seva morfologia, les seves característiques, la seva qualitat, no és la que s'esperava, no? Precisament per aquesta variabilitat que dic que hi ha, fruit del genotip i de l'ambient, no? De les condicions ambientals. Clar, això fa que, si no tens una varietat molt uniforme, que la puguis reproduir de forma uniforme, vol dir pues, que totes siguin semblants o iguals, no? Que produeixi el mateix número de fruits, o en aquest cas no foren fruits, perquè la carxofa no és un fruit, és una inflorescència, però sí que fossin del mateix diàmetre, no? El mateix calibre, no? Perquè es qualifiquen com a extres, primeres i segones, carxofes, en funció del seu tamany, perquè està bastant lligat el tamany amb la qualitat. Però, clar, si no hi ha uniformitat, si en el temps no es manté aquesta, sí, uniformitat, doncs, esclar, això va degenerant, entre cometes, no? I fa que cada vegada sigui més difícil per part del productor, del pagès,
obtenir
produccions de qualitat i amb aquesta uniformitat necessària, que és la que demana el mercat.
És a dir, el mercat no vol, per entendre'ns, una caixa de carxofes que cadascuna tingui un aspecte diferent.
Exactament, sí, sí. No tot i que es classifiquen, lògicament, perquè sí, la carxofa es cull cada setmana, eh? Cada setmana has de passar entre mig dels carxoferes a collir la carxofa la que està bé. I cal pensar que cada mata de carxofa, en fi, és un món, perquè les carxofes creixen com els canelobres. Mm-hmm. Els canelobres, els braços, sí, el canelobre, sí, no? Que n'hi ha de 6, de 7, de 8. Sí. Pues aquestes també, no? La part de dalt, el que en diuen la capsa, després les segones són els fillols, i després els refillols, o refilloles, n'hi ha qui en diuen, no? Mm-hmm. Bé, doncs cadascuna d'aquestes té les seves característiques, tots són bons, tots són comestibles, tots són, però totes tenen les seves particularitats, característiques i qualitats, no? Mm-hmm. I lògicament totes es diferencien, o si més no, se separen i es venen, doncs, iguals, no? Els fillols per una part, els refillols, les capses, etc. Però l'important de tot això és que hi ha molta mà d'obra. Molta mà d'obra, perquè és el que deia abans. Després, els costos de reproducció, de plantació, de tot això, són molt elevats. Clar, tot plegat, això fet de que hagi disminuït, no aquí, sinó a nivell de tota la península ibèrica, ha disminuït moltíssim, des de l'any 70 fins aquí, aquests últims 40 anys, o 40 i tants anys, ha baixat a la meitat la producció de carxofa. Ha baixat a la meitat. No dic el consum, dic la producció, perquè molta ve de fora, no? Nosaltres, tot i això, la península ibèrica és la segona productora mundial, la segona, perquè la primera és Itàlia. Uh-huh. Però després hi ha Argentina, també. Uh-huh. Curiosament, Argentina, i després ja vindria França. Cal dir que entre els països mediterranis, en aquest cas, per els tres que he dit, sense, lògicament, Argentina, produeixen el 80% de la producció mundial, de carxofa. Per tant, el clima mediterrani és el que més s'hi adapta, el que més tal, el més, no només per producció, sinó per qualitat, és el que dona la carxofa més de qualitat. Clar, uh-huh. Tot això són aspectes que cal tenir en compte. Després, la carxofa, al igual també que el que comentàvem de les cols i tal, tenen unes propietats no només nutritives, sinó també medicinals, o si més no, terapèutiques, també destacables. Tenen un principi, un compost, en aquest cas es diu la cinarina, uh-huh. que aquest compost és propi de
no l'havia sentit mai.
De la carxofa, sí. És el que li dona el gust amarg a la carxofa. La cinarina és el que li dona aquest gust amarg. Igual que parlàvem abans del sofre, l'altre dia, del sofre, de que li dona aquest tuf especial.
El bròquil, el coliflor,
aquí a la cinarina, que és el que li dona aquest gust amarg. Però, clar, què fa? Estimula la bilis, per tant, és un aliat contra els càlculs biliars, no? Després, molt important, té unes propietats diurètiques que tothom coneix, la carxofa és una de les primeres diurètiques que tant. Sí. Ajuda a reduir no només el contingut de colesterol, sinó també de triglicèrids. Clar, això la carxofa. Clar, aquestes propietats, junt amb el seu sabor, el seu gust i tal, que ja saps que bueno, es poden fer 50 plats, 50.000 plats, no? Amb la carxofa, fa que cada vegada tingui més interès el consumidor en consumir-ne. Però, malauradament, ni la investigació, la recerca, no? Amb noves varietats, i sobretot varietats que no mostrin aquesta variabilitat, sinó més uniformitat, això fa que estigui una mica en regressió. Això és el que apuntava abans, que és un cultiu amb poca tecnologia. Per tant, molt manual i molt com es feia abans, no? No sé, són qüestions aquestes que cal tenir en compte. I el del canelobre també és curiós, perquè un normalment veu la mata i diu, mira, les carxofes totes surten de...
Sí, però...
Però aquesta disposició amb canelobre és molt curiosa, perquè, clar, si n'hi ha moltes de juntes, no es veu. Però si tu n'agafes una per separat, veuràs que, efectivament, té la seva gràcia.
I, a més
gràcia.
A més, el que deies, la complexitat de collir-les, que vol dir que cada setmana has d'entrar allà
Exactament, i criar una
per una...
Com a curiositat, també m'agradaria apuntar una cosa, i és que és veritat, i que es fan jornades gastronòmiques arreu de Catalunya, sobretot a les zones aquestes del Delta, no? Per promocionar doncs, totes aquestes jornades gastronòmiques que amb el plat principal és la carxofa, però com a curiositat volia explicar que la carxofa va ser introduïda a Amèrica per part d'aquí, dels espanyols, al segle XVIII, però com a curiositat dic és que a Monterrey, no Monterrey de Mèxic, sinó Monterrey de Califòrnia,
sí.
I es fa el que és la festa de la carxofa, es fa la festa de carxofa com aquí al Prat o com a d'altres llocs, no?
Sí.
I curiosament es cullen o elegeixen el que podríem dir la reina de la carxofa de l'any, no? Mm-hmm. Doncs l'any 46 la reina de la carxofa de Monterrey va ser la Marilyn Monroe.
Ah, caram.
Curiosament, quan encara era model, encara no havia fet cap pel·lícula, però ja la van elegir la reina de la carxofa.
Carai.
I és una cosa de... Home, ja és joveneta, el 46 devia tenir doncs, poc més de 20 anys, no?
Sí.
Malauradament va morir jove també, va morir als 36, però vull dir que quan tenia 21 anys la van fer la reina de la carxofa de Monterrey, Califòrnia, a la... Bueno, i llavors això també, lògicament, va servir en aquella zona, especialment per promocionar doncs, aquest
conreu
que estava recent introduït.
Perfecte.
Molt bé.
Doncs Xavier Coll, moltíssimes gràcies.
Fins a la propera.
I que continuï avançant el 2016.
Exactament. Molt bé.
A veure.
A reveure.
Adéu.
Adéu.
El concurs.
La carxofa, aquesta és la pregunta. És un conreu més propi de l'estiu o de l'hivern? Premi, lot de productes Pastoret. Respostes, meteomauri@catradio.cat. I de la setmana passada, la pregunta, quin és el principal productor mundial de coliflor? Resposta, la Xina. Lot de productes Pastoret és el premi guanyador Xavi Armengol de Cerdanyola del Vallès.